Planeta Feliz celebra su día y todos dicen al unísono: ¡Viva el Planeta Papi! ¡Viva, viva! Dicen los niños: salta, baila, corre, juega, mueve su nariz, muévete, payaso papi, vamos, muévete. Payaso papi, marioneta feliz, ¿no ve las tijeras que le cortan los hilos de su desliz? Ya puedes dejar al payaso en la desayería.
Me camanco.
Visca el Déu Mundial de la Poesia, els dies mundials en general, i visca els coloms sense cap de la plaça que no veig.
Escoltant a la poetessa...
Passejos per la ida pels boscos en aquest dia mundial. Flairo el pi que m'omple el deler de tanta remembrança. De què? De pi de la remembrança. Ensumo la flairança al clavell. Ah! Ara, prou! Algú té un misto? Visca el dia mundial de poesia, el mundial d'un general, i visca els coloms sense cap de la plaça Catalunya. El pallata Pipa! Otra vez sale a la pista. Celebra el día del color de Titan Lux, del color de la lavadora. Pipita, Pipita, ¿qué colorcito tienes para hoy, el azul cielo o el verde mar? Pipita, Pipita, ¿qué color más bonito? Es color caca del zurullo que te voy a cagar en la boca.
Bueno, ma,
ay,
home,
¿pero qué es eso?
¿Qué es eso? Però què és aquesta
fastigositat?
Sí, sí, abans ha dit, Poppy i ara és el Pipo.
Ara és igual, Poppy, Pipo.
Un és el pallasso Poppy i l'altre és el pallasso Pipo. No tenen res a veure.
Avui
entre uns i altres,
molt maco i molt
va, deixeu-me saludar els serveis informatius. A qui podem saludar aquesta hora és el Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Rocamora, bona tarda.
No el tenim aquí encara, està, bueno, està fent l'esprint pel passadís.
Bueno, que acabi d'escolfar. Bé, Joan, comencem amb el cas Pegasus, que realment està generant tota l'atenció dels catalans.
Sí, mira, perquè la delegació d'eurodiputats que investiguen el cas Pegasus d'espionatge es mostra decebuda després d'haver passat aquests dos dies a Madrid. Asseguren que els hauria agradat poder parlar amb més gent del govern espanyol sobre el tema. De fet, a primera hora de la tarda, el Congrés els ha plantat. Després d'esperar dues hores, han decidit marxar i només els ha rebut un grup de diputats catalans. Des de la capital espanyola, Roger Perciba. Sembla que no tenim aquesta connexió. En qualsevol cas, el president de la Comissió d'Eurodiputats assegurava que estan decebuts, com dèiem, amb aquesta negativa i demanat a les institucions espanyoles, els ha dit que els hauria agradat que haguessin pogut rebre'ls i donar-los més informació.
Demanem a les autoritats que cooperin amb els tribunals per aclarir la veritat amb transparència. Cal generar confiança en la justícia i en que tothom té dret a que s'investiguin les seves queixes de forma imparcial i formal.
Més enllà d'aquest assumpte, també estem pendents de la moció de censura al Congrés dels Diputats, que continua a aquesta hora. La CUP li acaba de retreure a Ramon Tamames que encapçali el projecte de Vox com a hereus del franquisme i del 23F. Pedro Sánchez ja no participa al debat i no hi ha rèpliques del govern espanyol. D'aquesta manera, el debat de cop i volta s'ha accelerat. Ara sí, anem a Madrid, al Congrés dels Diputats. Arnau Mañé.
Sí, Ramon Tamames, a més, evita contestar un per un als grups i, per tant, de menys a més grans responen al candidat proposat per Vox. Un d'aquests partits, la CUP, acaba de relacionar l'extrema dreta i a Tamames amb el franquisme. La portaveu dels copaires, Mireia Bahí, feia un toc d'alerta.
Los que hoy proponen esta moción de censura son los mismos que en la transición amenazaron con un golpe militar y son los mismos que en el 39 se levantaron contra la República. Pero esto, señor Tamames, usted ya lo sabe. Miren, ellos están avisando con un nuevo ruido de sables que se oye ya por toda Europa. Refugiarnos en los consensos del 78, que ya no existen, no es una buena estrategia.
Ara mateix intervé el PNB, el diputat Aitor Esteban, i a continuació ho farà la resta de grups minoritaris. Més tard, i probablement demà, serà el torn d'Esquerra, Podem i el PSOE. Des de l'hora de dinar, com deies, Pedro Sánchez ha abandonat el Congrés dels Diputats i fons de la Moncloa expliquen que el president espanyol no pretén tornar a intervenir fins demà.
La justícia italiana ha arxivat el procediment que hi havia obert per extradir a Carles Puigdemont. El Tribunal d'Apel·lació de Sàsser, a Sardenya, diu que l'ordre de detenció contra l'expresident català ja no té cap sentit. El Suprem va notificar a Itàlia que l'euroordre ja no era vàlida perquè s'havia eliminat el delicte de sedició del Codi Penal, pel qual se'l reclamava. Recordem que la policia italiana va detenir Puigdemont a l'Alguer el setembre del 2021. Llavors es va obrir un procediment judicial que es va deixar en suspens en espera de la decisió del TJUE i de la resolució també sobre la seva immunitat. Un procediment que ja ha quedat, doncs, tancat. I encara sobre el procés, per cert, l'advocacia de l'Estat demana 3 anys i mig de presó per Josep Maria Jové per l'organització de l'1 d'octubre. En canvi, no acusa Lluís Salvador. Avui l'advocacia ha presentat el seu escrit d'acusació al Tribunal Superior de Justícia. La seva posició es contraposa així amb la de la Fiscalia, que reclama penes molt més altes per tots dos. A Jové, la Fiscalia li demana 7 anys de presó i més de 30 d'inhabilitació, i a Salvador més de 6 anys de presó i 27 d'inhabilitació. Els dos eren càrrecs del Departament de Vicepresidència i Economia el 2017 sota la batuta d'Oriol Junqueras. I als esports amb Xavi Rocamora.
L'italià Ciccone acaba de guanyar la segona etapa de la Volta en final a Vallter. S'ha imposat l'esprint a Roglic i a Evenepoel. Per tant, els principals favorits a la victòria en aquesta Volta no perden temps i Roglic es manté líder a la general, tot plegat abans de l'etapa reina que es disputarà demà. D'altra banda, en futbol, el Barça juga aquesta nit al camp de la Roma en partit de l'anada dels quarts de final de la Champions femenina, competició que reprèn avui després de 4 mesos d'aturada. Les blaugrana, líders destacades de la Lliga Espanyola, on ho han guanyat tot visitant la Roma, líder de la Lliga Italiana. El partit començarà a les 9 i el podreu seguir en directe a RAC+1. Encara en futbol, avui també hem sabut que el noruec Erling Haaland té una lesió a l'engonal i es perdrà el partit contra la selecció espanyola de dissabte, corresponent a la fase de classificació de l'Eurocopa del 2024. També destaquen 2 canvis d'entrenador a la primera divisió. D'una banda, José Luis Mendilibar es farà càrrec del Sevilla fins al final de la temporada, substituint Sampaoli, i a l'Elx, l'argentí Sebastián Becaneche agafa el relleu del destituït Pablo Machín. Becaneche debutarà contra el Barça el proper dissabte 1 d'abril.
I pel que fa al temps, s'escapa un ruixat a la Cerdanya i les properes hores en poden aparèixer a la resta del Pirineu, sempre de forma dispersa. Demà no se n'esperen enlloc. Ens llevarem amb temperatures molt semblants a les d'avui, mentre que al centre del dia sumarem 2 o 3 graus a l'interior del país i al nord de la Costa Brava.
Saps que tornem a reduir els preus de la C-16? Sí, sí, tal com ho sents. Hem augmentat els descomptes per als trams lateral i troncal de Sant Vicenç de Castellet perquè puguis gaudir d'uns viatges més directes. Així que ja ho saps, a la C-16 fes via i estalvia. Informa-te'n a territori.gencat.cat per una mobilitat més fàcil i més segura. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Això és el que opinen els pacients dels tractaments dentals del grup d'Octobre D. Amb les tècniques de sedació en implants dentals del doctor Bladent no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió i es despertarà amb dents noves. Informes a bladegrup.com, grup doctor Bladent.
Hola amigos, hoy en Brico Aprendiendo íbamos a hablar de cómo instalar vuestro césped artificial en el jardín, pero hemos pensado que es mejor que llaméis a Césped Solución. Es rápido, fácil y para toda la familia.
Césped Solución, césped artificial de fabricación europea, de calidad, con 8 años de garantía y equipo propio de instaladores. Más información en la web céspedsolución.es.
Pilota. Finestra. Camp Nova. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Aquestes vacances tria el mar i la muntanya. Tria la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre.
Tria Càmpings de Tarragona.
Vacances a l'aire lliure en contacte amb la natura. En llibertat.
Guardonats amb 7 Best Càmpings d'Europa. Troba el teu a campingstarragona.com. En tens més de 50. Càmpings Tarragona. Unique Camping Destination.
Ocasión Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Barcelona, ens has fet sentir tan pretty que ens acomiadem amb un gran regal. T'oferim un 2x1. Com ho sents? Et regalem una entrada. Última oportunitat per gaudir del ritme de Bryan Adams amb Pretty Woman, el musical. Fins al 30 d'abril al Teatre Apolo. Compra ara la teva entrada a teatreapolo.com o a prettywomanelmusical.com i convida i a qui tu vulguis. Barcelona, has estat molt pretty.
Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme, aparador del sector.
Del 24 al 26 de març a Fira de Cornellà. Equips d'última generació. Destinacions, demostracions, piscina, batejos, presentacions, conferències.
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show del 24 al 26 de març a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Pret-a-Porter Cases us ofereix aquest espai. Destruïm mites. Construïm cases.
Cinc de la tarda, 11 minuts, sota els efectes secundaris del terrabastall de Credit Suisse i també de retruc del primer banc del que ja en van parlar en el seu dia, que és Silicon Valley Bank. Avui les agències de qualificació Moody's i Standard & Poor's han rebaixat a negativa la perspectiva de rating de la UBS, és a dir, el banc que ha comprat Credit Suisse, després que aquesta entitat doncs arribés a un acord amb el banc suís. La venda d'aquest banc doncs ha disparat el pànic entre, per exemple, compradors de bons convertibles contingents. En aquests moments, Xavier Sala i Martín ens explicarà de què es tracta. Coneguts en el sector financer com a cocos. I mentrestant, el govern d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, assegura avui al diari Expansión, el governador del Banc d'Espanya, que el sector bancari espanyol, ves què ha de dir, és resistent i compta amb posicions sòlides de capital i liquiditat.
Es el momento de dejar muy claro a los ciudadanos que efectivamente los bancos españoles y los bancos europeos en general cuentan con una situación de resistencia muy, muy elevada y que también cuentan con unas posiciones de capital y de liquidez también muy, muy elevadas. También es muy importante subrayar que las distintas pruebas de resistencia que realizamos periódicamente, Banco de España, publicamos semestralmente nuestro informe de estabilidad financiera, ese ejercicio macroprudencial que realizamos a las entidades españolas o a nivel europeo, las que realiza el Mecanismo Único de Supervisión, confirman esa elevada resistencia del sector.
Bueno, doncs res, tots tranquils. No sé, la primera vegada que ens diuen que estiguem tranquils i després venen els ensurts. Saludem al catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, Xavier Sali Martín. Professor, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com anem?
Molt bé. Bueno, ja ho veu, tot tranquil·litat absoluta. Per tant, no hem
tot
de...
No,
no hem de patir per res. Vull dir que més sòlids que mai i tot, com sempre, impecable. Bé, per començar, professor, avui volia començar vostè explicant-nos la diferència entre el que ha passat amb el Silicon Valley Bank i el Credit Suisse, que són dues històries paral·leles, però que no tenen massa a veure una amb l'altra.
Exacte. A veure, jo crec que per començar l'explicació, el que hem de fer és tornar a lo bàsic, 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 que és entendre el negoci dels bancs, no? Què és un banc? Què fa un banc, no? Un banc, bàsicament, agafa els diners de dipositants o d'altres bancs, diguem, que es presten entre ells, Recordeu, l'Euribor és el tipus d'interès en el qual els bancs es presten els uns als altres, i per tant, els bancs agafen diners, però en lloc de guardar-se'ls en un calaix, esperant que tu els necessitis, òbviament, el banc el que fa és prestar-los a altres persones que necessiten diners. està clar? És a dir, el primer que hem d'entendre és que si la gent que diposita calés als bancs, si tota la gent que diposita calés als bancs els va a recollir al mateix temps, el banc no els té. Perquè els bancs fan treballar, si no fessin treballar els diners, òbviament no podrien pagar salaris, no podrien pagar les intencions, els bancs, diguem, poden pagar perquè fan negoci a base de prestar, vale? Punt número 1. Punt número 2, hi ha una divergència entre el termini en el qual els dipositants poden recuperar els seus calés, que és bàsicament a curt termini, instantani, si tu tens diners al banc, en qualsevol moment, ara mateix, d'aquí 10 minuts, pots anar a la caixa i treure els calés. Són diners que s'anomenen de curt termini. En qualsevol moment tu els pots recuperar. Val? Però els diners que el banc presta, els diners que van rep, són de curt termini. Els diners que el banc presta són de llarg termini. Si el banc presta a una família perquè es compri una casa, no pot recuperar els diners al banc la setmana que ve si els necessita. No, els recuperarà d'aquí 30 anys. Oi que sí? Si el banc li presta a un govern, és a dir, compra el que s'anomena un bono de l'Estado, doncs si és un bono de l'Estado 10 anys, vol dir que recuperarà els diners d'aquí 10 anys, no abans. Per tant, fixeu-vos que hi ha una discrepància entre el termini de recuperació dels diners i el termini en el qual el banc presta. Mm-hmm. Això té dues implicacions. Una ja les hem dit, ja l'hem dit. Si la gent, tota la gent, a la vegada van al banc a recuperar els calés, no els tindran, perquè el banc no els ha guardat, els té invertits a llarg termini. Estem d'acord? I això és un problema que, recordeu, al principi d'aquest curs ho vam discutir quan li van donar el Premi Nobel d'Economia de l'any 2022. Recordeu que pel fet de que els bancs no tenen els calés dels dipositants, no els tenen perquè els estan fent treballar, de vegades passa allò que passava molt sovint al segle XIX, que és que es produeixen pànics bancaris. I recordeu que parlàvem de la pel·lícula de la Mary Poppins, en la qual el nen, que té un panic per donar menjar als ocells, i van amb el seu pare al banc, i el president del banc li agafa el panic i li diu: no, tu el que has de fer és invertir-lo, dona'm el panic. I el nen, quan el president del banc li agafa els diners, el panic, es posa a cridar: torna'm els diners. I aleshores tothom que està a la fila de la cua del banc diu: ostres, torna'm els diners, això vol dir que el banc no té diners. I aleshores es crea un pànic, tothom comença a córrer, vem qui era el primer de la fila per arribar i treure els calés, perquè tothom sap que el qui arriba a l'últim no trobarà diners, perquè no hi som tots els diners, estan treballant. Per solucionar aquest problema del pànic, el que vam explicar quan parlàvem del Premi Nobel és que la solució que es va trobar és crear el Fons de Garantia de Dipòsits. A Espanya ara mateix hi ha un Fons de Garantia de Dipòsits que diu: si tu tens menys de 100.000 euros dipositats al banc, no cal que corris, no cal que vagis corrents a ser el primer de la fila, perquè tu els recuperaràs segur, estan assegurats. Fons de garantia de dipòsits. Als Estats Units aquest Fons de Garantia de Dipòsits té un màxim de 250.000 dòlars, però és exactament el mateix. Estem d'acord?
Sí.
Això vol dir que tota la gent que té menys de 250.000 dòlars als Estats Units no cal que corri, i això ha sigut una manera d'evitar els pànics bancaris, perquè la major part de gent no té 250.000 dòlars o 100.000 euros al banc, i per tant, no, encara que el nen cridi, és igual, perquè jo recuperaré els calés i no cal que vagi a córrer el primer de la fila. ¿Vale? El segon problema d'això que acabem d'explicar és que quan els tipus d'interès són estables, són sempre baixos o són sempre alts, doncs no hi ha cap problema, perquè el que paga el banc en els dipositants és més o menys el mateix que rep el banc, una mica menys, però més o menys el que rep el banc a llarg termini. Que sí, el que jo rebo dels dipositants és el mateix que li cobro a l'Estat. En els 14 últims anys, recordeu, des de la crisi del 2008, els tipus d'interès van baixar a zero, i per tant, en els dipositants se'ls pagava gairebé zero, o zero, i en el govern se li cobrava molt poc, un 1%. I amb això no hi ha cap problema. El que passa és que els tipus d'interès han pujat. Han passat de ser 0,00, va venir la inflació, recordeu, per lluitar contra la inflació, els bancs centrals han pujat els tipus d'interès. I això crea un problema. Crea un problema perquè el valor del banc baixa. Deixa que m'expliqui això, que sí, és molt, molt, molt important.
Això, exacte. Això és important perquè ho hem escoltat amb d'altres explicacions i no hem acabat d'entendre-ho.
No hem acabat d'entendre. Vale. Doncs mira, imaginem, per ser concrets, per ser concrets, imaginem que el banc agafa els dipòsits de curt termini i els hi presta al govern espanyol a un 1%. I això es fa amb el que es diu un bono de l'Estado. Doncs aquells, què és un bo? El bo és un paperet que diu jo, la Caixa, sí, li dono al govern 1 milió d'euros, és un bo d'1 milió d'euros a 10 anys, li dono 1 milió d'euros al govern espanyol, el govern espanyol agafa els calés i se'ls gasta, vale? I a canvi el govern espanyol em pagarà a mi, Caixa, 10.000 euros cada any, que és un 1%, cada any, 10.000 euros, pam, 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 durant 10 anys seguits, i a l'acabar els 10 anys en tornarà el milió. Això és un préstec, bàsicament li presta 1 milió d'euros al govern espanyol a 10 anys. Està clar?
Sí, sí, i el govern li torna periòdicament aquests diners.
Exacte, i li torna un 1%.
Com un crèdit.
És un crèdit, sí, és un crèdit. És un crèdit, diguem, que s'anomena bo de l'Estat, un bono de l'Estado. Bé, si els tipus d'interès no canvien, no passa res. Però què passa si de sobte, imagina't que l'any 2020-21, abans de que pugessin els tipus d'interès, la Caixa li dona un préstec d'aquest tipus al govern espanyol. Això vol dir que la Caixa, durant els propers 10 anys, tindrà 1 milió d'euros lligats al govern,
serà
prestat al govern, i cobrarà un 1%.
Sí, sí.
Clar, arriba el 2022, comencen a pujar els tipus d'interès, arriba el 2023, tipus d'interès encara més alts, no? I clar, el feiner diu, escolta'm, estem fotent el préssec perquè li estem, tenim aquests diners lligats a un 1%. Com que li vam donar un préstec l'any 21, fins a l'any 31 anirem cobrant només l'1%, quan ara mateix els tipus d'interès són del 4, 5, 6%. Ara podríem estar guanyant molts calés si li agaféssim aquests calés del govern i ens els gastéssim, però no podem perquè els tenim lligats. Estem d'acord?
Sí.
Perquè és un préstec a llarg termini. Mm. I aleshores el feiner li diuen als seus empleats, escolta'm, veneu-vos aquest paperet, veneu-vos aquests bons, no m'interessen, agafem aquests, veneu-los, agafeu els calés.
Però, disculpi, professor,
aquí
és on em perdo. Tu pots vendre'l, tot i que tu, sí. Tu els pots vendre amb un tercer.
Si tu tens un paperet, el paperet diu, sí, el qui porti aquest paperet d'aquí 10 anys, jo li torno 1 milió d'euros, i tu el pots vendre. Tu pots vendre, Hi ha un mercat de bons, igual que hi ha un mercat d'accions, en el que tu pots vendre. Però fixa el que passa aquí. El feiner, la Caixa, es vol vendre aquest paperet, perquè de sobte té un paperet lligat que està guanyant a l'1%, quan podria estar guanyant un 5%. Els tipus d'interès són molt alts, són molt més alts ara, perquè han pujat, oi que sí?
I aquí li vens?
En el mercat de on hi ha gent que compra i ven paperets.
Però com el que compra cobrarà l'1%?
No. El que compra
el paperet,
cobrarà 10.000 euros cada any i al final cobrarà 1 milió. Vale? Però si tu vols, et pots vendre aquests paperets. Ara bé, això que li passa a la Caixa, li passa al Sabadell també i als altres bancs valencians que hi ha per aquí, passa al Santander, passa a tothom. Per tant, es trobaran tots intentant vendre els seus paperets. Perquè diu, ostres, si no ens els venem, només estem cobrant un 1%. Mm-hmm. Si ens els venem i els tornem a prestar, ara que els tipus d'interès són més alts, ens donaran molt més. Estem d'acord? Mm. Llavors, tota la gent, tots els bancs aquests, intenten treure's els paperets de sobre. I què passa quan augmenta l'oferta de paperets? Quan tothom vol vendre paperets? Que el preu del paperet comença a baixar. És a dir, el valor dels bons, com que els bancs intenten treure-se'ls de sobre perquè estan donant un tipus d'interès antic de l'1%, el valor que tenen tots aquests bons baixa en picat. I, per tant, els bancs que tenen molts, 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 molts paperets, el seu valor comença a caure en picat. Perquè, clar, els inversors que et compren diuen, sí, sí, jo te'l compro, però a 1 milió no, jo no et donaré 1 milió. Perquè, clar, si ara jo amb aquest milió el presto, el puc prestar al 5% i guanyar molt més, perquè t'haig de comprar un paperet que només em donarà un 1%. Si jo et compro el paperet, haurà de ser un descompte. Tu, Caixa, pringaràs. Els inversors no són tontos. Entens o no? I llavors, com que tots els bancs intenten vendre's aquests paperets, el valor de tots els paperets baixa. I, per tant, el valor dels bancs comença a baixar. Estem d'acord?
Sí, sí.
Doncs bé, de fet, hi ha alguns, això que he dit, diguem, no és exactament cert, perquè hi ha alguns bancs que el que fan és comprar assegurances, saben que si els tipus d'interès pugen, doncs acabaran pringant, i si són molt llestos, el que acaba passant és que alguns d'aquests bons, doncs els asseguren en un mercat d'assegurances que també hi ha, que és una cosa complicada, per tant, diguem, ho dic perquè si ens escolta el feiner no dirà, escolta, que jo no sóc tonto, que jo tinc molts d'aquests crèdits i molts d'aquests bons els tinc assegurats, és veritat, però no tots. I això ens porta a Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank és un banc normal i corrent. Això que us acabo d'explicar els passa a tots els bancs. A tots. Tots els bancs del món, com que els tipus d'interès han pujat a tot el món, tots els bancs han intentat de treure's de sobre aquests paperets, el preu dels paperets, igual que el preu de les accions durant l'any passat va caure en picat, el preu dels bons també va caure en picat. I com que els bancs tenien molts d'aquests paperets, el valor dels bancs va caure en picat. Val? Silicon Valley no era una excepció. El que sí que és una excepció, Silicon Valley, és que com el seu nom indica, és un banc de Silicon Valley. Silicon Valley, recordeu, és allà on hi ha les startups del món de les tecnologies, etc, etc. És a dir, el Silicon Valley Bank era un banc d'empreses, no un banc de famílies, com el Banc Sabadell o la Caixa. Era un banc d'empreses. Això què vol dir? Això el que vol dir és que els clients de Silicon Valley Bank tots tenien dipositats molt més de 250.000. Molt més. Per què? Clar, una família, tenir 250.000 el dipòsit, diguem, dipositat al banc és una tonteria. Però, clar, les empreses que han de pagar salaris, que han de moure molts més calés, és molt normal que tinguin dipositats més de 250.000. I, per tant, en el Silicon Valley Bank hi havia molta gent que estava pendent de dir ai, que si hi ha un pànic jo pringaré. La gent de la Caixa ha d'estar tranquil·la, perquè la gent de la Caixa no té més de 100.000 euros. I els altres bancs americans, tothom tranquil, perquè són famílies que tenen menys de 250.000, per tant estan assegurats. Però el Silicon Valley no. Era un banc que estava en perill perquè moltes empreses, diguem, molts dels seus clients, la major part dels seus clients eren empreses i per tant tenien dipositats més de 250.000 i per tant la major part dels seus dipòsits no estaven assegurats. Segona cosa que passa, el Silicon Valley Bank, a banda de tenir, diguem, el problema dels tipus d'interès, és que no havien assegurat aquests, diguem, contra la pujada de tipus d'interès. Això que us he dit, que abans, que el preu dels bons pot baixar i, per tant, el valor dels bons pot baixar, el Silicon Valley Bank podia haver assegurat, però no ho va assegurar. Val? Per tant, comencen a pujar els tipus d'interès, el valor dels bons que havia prestat, que eren majoritàriament bons de l'Estat, havia prestat en el govern americà sempre tornarà els calés. És el creditor més segur que el govern americà tornarà els calés. Però, en canvi, hi havia aquest risc de fer, si pujaven els tipus d'interès de sobte, el valor dels bons baixaria, perquè tots els bancs intentarien treure's de sobre els bons de l'Estat americans, baixaria el preu i, per tant, diguem, es cunyaria el valor del banc. Mm-hmm. Vale? I, per tant, primera, és un banc de bancs que té molta gent amb 250.000 dòlars o més. Segona, la major part dels seus crèdits no estaven assegurats. I la tercera cosa que passa és que el director general, diguem, no se li acudeix cap altra cosa que fer de nen de la Mary Poppins. Al meitat de la setmana passada, veient que el valor dels seus crèdits havien baixat, els seus bons de l'Estat estaven baixant, i que els dipositants estaven començant a estar nerviosos, el que diu, surt a una roda de premsa, diu, jo sóc responsable, i per tant el que farem serà ampliació de capital. I clar, totes les empreses diuen, què? Ampliació de capital vol dir que no té capital, per això l'ha d'ampliar. Que sí, és com el nen de la Mary Poppins cridant, torna'm els diners. I aleshores totes les empreses que diuen, ostres, jo tinc molt més de 250.000, si jo tinc un milió, dos milions de dòlars, diguem, a mi em tornaran 250.000, però la resta ho perdré. I per tant tots comencen a córrer, de fet no corren, perquè és la primera fallida de banc que es produeix en el món digital. El que fan tots és anar a l'aplicació, perquè avui no has d'anar al banc per treure calés, no? Tots van a l'aplicació.
Sí, i treus.
Tot treuen el calés, treuen. En menys de... en 5 hores, no? A partir de que aquest senyor diu, tranquils, que ampliarem capital, en 5 hores es queden sense un duro, perquè tothom comença a apretar els botonets de l'iPhone, treuen tots els calés del banc i es queden... i arruïnen el banc. Es produeix un pànic bancari clàssic del segle XIX, una cosa que no passava des de que teníem el fons de garantia de dipòsits, no passava. I això és el que va passar amb Silicon Valley Bank. Val? Silicon Valley Bank. Per altra banda, l'altra banda de l'oceà, tenim Credit Suisse. Mm-hmm. Credit Suisse. Credit Suisse té el mateix problema que Silicon Valley Bank, que el valor dels seus bons baixa perquè, com que ara tenim l'oportunitat de prestar a un tipus més elevat, els bancs intenten vendre's els bons i, per tant, el valor dels bons baixa perquè hi ha massa oferta de bons, baixa el preu dels bons, i el banc doncs té problemes. Però el banc ja tenia problemes. Tenia problemes similars als que hi havia en els bancs l'any 2008. Fixa't que això que ha passat amb el Silicon Valley Bank no té res a veure amb el que va passar l'any 2008. Què va passar l'any 2008? Recordeu, els bancs havien prestat a empreses, sobretot constructores, promotores, tal, que s'havien arruïnat perquè havia explotat la bombolla immobiliària i veien que no vendrien ni molt menys els preus que havien previst. Es van arruïnar les promotores, es van arruïnar les constructores, i el banc va veure que tots els calés que els havia prestat a totes aquestes empreses no li tornaria ningú, perquè les empreses havien arruïnat, havien desaparegut, i físicament impossible que recuperessin els calés, oi que sí? És a dir, el problema del 2008 és que havien invertit malament, els bancs havien prestat a la gent equivocada. Errors a l'hora de prestar els calés. Això no és el que va passar amb el Silicon Valley Bank, El Silicon Valley Bank li va prestar al govern dels Estats Units, que era el més segur del món. El que li va passar al Silicon Valley Bank va ser això que us he dit, de que el pujar els tipus d'interès va crear un pànic. El Credit Suisse no. El Credit Suisse també havia prestat malament, igual que havia passat l'any 2008. Havien donat crèdits a empreses que havien fet fallida, aventures estranyes. De fet, fa un any, van intentar, estaven tan malament que van buscar nous inversors. I va venir un banc àrab, superpotent, que els hi va ampliar capital, els hi va donar calés, els hi va comprar una part de les accions per salvar-los, ja fa un any. Ara, què ha passat? Doncs bé, a banda de que, diguem, ja havien fet males inversions i, per tant, era un banc que tenia problemes, han tingut també el problema de que els tipus d'interès han pujat. El mateix problema de Silicon Valley Bank també el tenen tots els altres bancs i també el Credit Suisse. Què passa? Que aquest banc, diguem, s'estava quedant sense calés, van demanar als àrabs que posessin més calés. I al president del banc àrab no se li acut cap altra cosa que fer una nota pública que va dir: de cap manera, no posarem ni un franc suís més en aquesta merda de banc que només fan que perdre calés, i aquest és el nen de la Mary Poppins. De sobte, el que havia de salvar el banc és el que l'enfonsa. En comunicar a tothom que ni un euro més o ni un franc suís més al Credit Suisse, es crea un pànic que diu: ai, 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 que aquesta gent no tindran calés, comença a enfonsar-se la borsa, comença fins al punt que el cap de setmana, es veu que el divendres passat, el president del país, el president de Suïssa, va obligar l'altre banc, l'altre gran banc suís, que és Unió de Banques Suïsses, el va trucar i li va dir: escolta'm, tu, Unió de Banques Suïsses, per si no ho recordeu, és un dels bancs que van ser rescatats amb diner públic l'any 2008. És un dels el que va fer malament el 2008 era l'altre.
Sí, perdoni, un tots els respectes, un coix i l'altre si fa no fa, perquè clar, si un va ser rescatat i ara l'UBS que va ser rescatat, ara rescata l'altre, diguéssim que el model de banca suïssa deixa bastant que desitjar.
Sí. A veure, l'Unió de Banques Suïsses ara figura que està bé.
Ja, no,
però li deu un favor al govern. perquè quan va ser el moment li va salvar el cul. I, per tant, el president del país i el president del Banc Central el divendres passat es van reunir amb el president de Unió de Banques Suïsses i li van posar la pistola al cap i li van dir: tu ara mateix compres el crèdit suís, compres el Banc de la Competència, perquè no podem tolerar que ara mateix a Suïssa hi hagi una fallida. Recordeu, Suïssa és el país per excel·lència dels bancs.
Sí, tant.
Molta gent té els calés a Suïssa, molts bancs operen a través de Suïssa, i seria un problema de reputació pel país que hi hagués fallida, i com que no ho podem tolerar, tu, Unió de Banques Suïsses, compraràs. Però, m'estic allargant massa, m'ho dieu, eh?
Sí, és molt interessant el que està explicant.
Doncs, clar, l'Unió de Banques Suïssa va dir: vale, compro, però amb condicions. Condicions. Primera, com que aquest banc, Crèdit Suís, està molt endeutat, m'haureu de perdonar els deutes. És a dir, jo el compraré, però no pagaré els deutes. És a dir, els que van prestar calés en el Crèdit Suís perdran tot. Els inversors, els que tenen capital, perdran molt, perquè si el banc val 4.000, jo només en pagaré 2.000. Per tant, els que ara són propietaris perdran la meitat. I, diguem, vosaltres em protegireu a través de lleis, no?, quan vinguin les demandes i tal i qual, veniu, em protegiu a mi, i si feu tot això, jo em comprometo a comprar aquest banc. I aquesta era la pel·lícula el diumenge, és a dir, abans d'ahir, quan tot semblava que s'havia arreglat. Però no s'havia arreglat. No s'havia arreglat. Per què? Doncs per alguna cosa que mencionaves al principi a la introducció, que són els cocos. Els cocos. Què són els cocos? Bé, els cocos són un tipus de bons que es diuen, cocos vol dir contingents i convertibles. És a dir, jo sóc un inversor, tinc un milió de dòlars i li presto aquest milió de dòlars al banc. Però aquest milió de dòlars al banc, diguem, té dues condicions. La primera és que si el banc fa fallida, la contingència, la condició és que si el banc fa fallida, és a dir, si el banc fa fallida, les accions passaran a valer zero, no? Sí. Qui és accionista del banc?
Sí, sí, exacte.
Un banc que no val res, per tant, les accions passen a valer zero. Si les accions valen passen a valer zero, és a dir, si el banc fa fallida, aleshores el banc té l'opció d'agafar aquests crèdits, els cocos, i convertir-los, com es diu, convertibles i contingents, cocos, convertir-los en accions. És a dir, com que les accions valen zero, no torno els calés. I, per tant, fixa't que és un crèdit una mica estrany. És a dir, un crèdit que, si el banc va molt malament, es converteix en accions i, per tant, passa a valer zero. Clar, això és una inversió molt arriscada. Una inversió molt arriscada. Si tu tens un milió d'euros, dius: hòstia, no, millor li presto al govern, no?, que el govern segur que me'ls tornarà. Però, clar, com que això era molt arriscat, durant tots aquests anys que els tipus d'interès eren zero, els bancs pagaven 4, 5, 6% per atraure aquestes inversions de cocos. I molts inversors deien: ah, va, la Unió de Banquers Suïsses, la Caixa, el Sabadell, no?, aquests no faran fallida, són els bancs forts, són els que han quedat després de la gran criba del 2008. Per tant, diguem, és una manera de tenir una rendibilitat del 4, 5, 6% que no obtindrem de cap altra manera. Però sempre hi havia aquest risc. Si les accions passen a valer zero, contingència, si les accions passen a valer zero, aleshores aquesta inversió es converteix en acció i, per tant, també passa a valer zero. ¿Vale? Què passa? Que recordeu que us he dit que la Unió de Banques Suïsses, la Unió de Banques Suïsses diu, val, li diuen al govern, amb la pistola aquí al clatell, li diu al govern: ok, jo compro el crèdit suís per 2.000 milions, per 2.000 milions, és a dir, li donaré calé 2.000 milions als accionistes, ara mateix, si paguessis a preu de mercat, hauries de pagar 4.000 milions, per tant, els accionistes perden la meitat, en lloc de 4.000 cobraran 2.000, però a canvi, vosaltres, el govern, m'heu de perdonar els cocos. Es veu que el banc, el Crèdit Suís tenia 17.000 milions en cocos. Està clar? És a dir, el valor dels cocos passa a valer zero. Vale? I aquí és on els economistes sortim de la pel·lícula i entren els advocats. Perquè, clar, els advocats diuen... Escolta'm, Salamartín, oi que abans has dit que la condició perquè el bo es convertís era que el banc fes fallida. Mm-hmm. És a dir, que el preu de l'acció passa a ser zero i quan l'acció passa a ser zero, el bo es converteix en acció i també passa a ser zero. Però, escolta'm, aquí a la Unió Banca Suïssa no està fent que les accions valin zero, els està pagant 2.000 milions. Les accions no valen zero. Les accions tenen un preu positiu. Per tant, no ens podeu convertir, no podeu executar la clàusula condicional, la clàusula de contingència, contingència convertir, la clàusula que diu el bo es pot convertir és que les accions valen zero. Però no valen zero, valen 2.000 milions. I ara estem en baralles d'advocats. Els advocats dels inversors de cocos, els que tenen cocos, diuen no podeu no pagar-nos. Els 17.000 milions que us hem deixat ens els heu de tornar. Val? Per què? Perquè fins que el banc Crèdit Suís no valgui zero, no podeu executar la clàusula. I l'altre, i l'Unió de Banca Suïssa es diu, no, jo he pactat amb el govern que sigui així. I el govern diu, pues jo canviaré les lleis. I clar, ara els advocats es barallaran, però mentrestant, el titular que has donat tu era que les agències de rating diuen, escolta'm, la Unió de Banca Suïssa té un deute molt més gran del que ens pensàvem. Té els 17.000 milions dels cocos, que van dir que seria zero, però no, si guanyen els advocats dels cocoistes, diguem, hauran de tornar 17.000 milions, i per tant tenen un deute, no el Crèdit Suís, el que ha comprat Crèdit Suís té un forat de 17.000 milions perquè haurà de tornar els cocos. Perquè si el valor de les accions no és zero, no es pot executar la clàusula de contingència. I, per tant, no podeu fer que els valors dels cocos passi a ser zero. No ens podeu expropiar els calés. Total, que ara estem en aquesta situació. Els advocats d'uns diuen que no es cobraran els cocos, els advocats dels altres que sí es cobraran els cocos, i, mentrestant, els mercats financers diuen ui, vaya pollastre, millor que venguem les accions d'Unió de Banca Suïsses, que fins ara estava fora de perill, estava fora de tot, i ara comença la por a que el problema s'extengui o es contagiï en aquest banc que anava bé i que el govern va obligar a comprar el banc que anava malament.
Clar, aquí hi ha un altre factor, que és d'aquests cocos que vostè anomena, els bancs de tot el món han emès 254.000 milions de dòlars d'aquest tipus de deute en els darrers anys. Vostè que parla d'aquesta por de que s'extengui, si això comença a passar amb d'altres bancs, no sé com ho veu vostè, si trontollarà els pilars fonamentals del sistema bancari europeu.
A veure, en principi no. Recorda, hem dit, el Crèdit Suís és especial perquè tenia crèdits dolents. El Crèdit Suís, diguem, encara estava vivint en el món del 2008, on havies donat masses crèdits a gent que no es mereixia tenir crèdits. És com si Crèdit Suís hagués donat molts crèdits a les immobiliàries espanyoles de l'any 2008, de l'any 2006, 2007, etcètera. Estem d'acord? És a dir, tenia molts crèdits dolents. Això a la Caixa no passa. Això al Sabadell no passa. Això, la major part de bancs espanyols no els hi passa, això. L'altre banc, el Silicon Valley Bank, tenia el problema de que els seus clients estan subjectes a pànic perquè no estaven assegurats, perquè tenien molts més calés de 250.000. Això a la Caixa no passa. Això al Sabadell no passa, això la major part de bancs espanyols no passa. Per tant, no estem en una situació que es pugui extrapolar ni la història de Silicon Valley Bank ni la història de Crèdit Suís en els bancs espanyols que queden. I per tant, en principi, no hauria de passar. Què passa? Clar, en els mercats financers, a vegades les coses no són tant el que són, sinó el que tu creus que els altres pensen que són. És a dir, si tu tens accions d'un banc o del que sigui, tu el que has de mirar no és tant si l'empresa aquesta, no? Si tens bancs, jo què sé, de Microsoft, si tu, o de Grifols, si tu tens accions de Microsoft, per saber si has de vendre o no vendre, no importa tant els números de veritat de Microsoft. Tu pots anar a la comptabilitat de Microsoft i dir, no, no, està tot bé, no tenen masses cocos, no tenen masses deutes, no tenen masses... Va bé, està bé aquest banc, val? O aquesta empresa, Microsoft. Per saber si el preu de l'acció pujarà o baixarà, el que tu has de mirar és què faran els altres. Si tu sospites que tots els altres inversors, tota la gent que està a la borsa, estan en estat de por i vendran... Clar, el preu de Microsoft baixarà. I si tu tens accions de Microsoft, perdràs. Encara que tu sàpigues que està bé. Dius, no, no, és que la gent s'ha tornat boja. La gent s'ha tornat boja i vendrà. I si venen, perdré calés. I per tant, encara que tu sàpigues que Microsoft està bé, tu vendràs Microsoft i per tant contribuiràs al pànic. M'entens? És a dir, que el món aquest de la borsa... a vegades és una mica irracional, sobretot en moments de pànic en el que tothom, diguem, tothom té informació, però ningú té tota la informació. I quan tu tens informació però no la tens tota, molt sovint el que fas és mirar els altres. I veus, hòstia, si l'altre ven, és que sap alguna cosa que jo no sé. I per tant tu també vens. I aquí és on es produeixen aquests moviments de remat, com els remats dels vents, que se'n van tots cap a la dreta, ningú sap ben bé per què. El primer gira a la dreta, el segon segueix el primer, el tercer també, i al final tots cap a la dreta. Per què han anat a la dreta? Doncs mira, no ho sé, jo soc el tio que tenia davant, i això s'anomena en el mercat financer moviments de remat. I els mercats financers molt sovint es caracteritzen per aquests moviments de remat. Jo venc perquè veig que els altres estan venent, i alguna cosa deuen saber ells que jo no sé. I, per tant, encara que estiguin bé els bancs espanyols, encara que el senyor Cos, no? Hernández de Cos, surti dient tots los bancos estan bien, sempre es pot produir aquest moviment de remat en el que jo venc perquè tu vens i tu vens perquè jo venc i entre tots fem que els bancs s'ensorrin, no? És un dels grans problemes que té la borsa o el Bitcoin o tots els actius financers que no depenen tant del valor real que tenen, sinó de si els altres compren o no compren, o venen o no venen.
Professor, gràcies per aquesta masterclass, per posar tanta llum a tanta foscor econòmica. Moltíssimes gràcies.
Com gràcies sempre. A vosaltres.
Gràcies, bona tarda. Gràcies, sí, i tant. Farem molt d'ús, i si cal, ens la tornarem a escoltar. Catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, sempre és un luxe que ens acompanyi en Xavier Sala i Martín. Fem 3 minuts de pausa i saludem Marc Serra. Fins ara.
Música sense discos. Cotxes sense benzina. Feines sense oficines. Cases sense totxos. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
Versió RAC 1. L'Adela té 85 anys i viu sola a casa, però no està sola. Cada setmana rep la visita del personal d'un centre públic d'atenció domiciliària per veure com es troba o per si necessita ajuda en el dia a dia. A més, revisen que el seu pulsador d'emergència funcioni correctament, cosa que li permet viure amb molta tranquil·litat. No és màgia, són els teus impostos. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Govern d'Espanya.
El 22 de març celebrem el Dia Mundial de l'Aigua. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i assegurar la disponibilitat d'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 i descobreix els graus en arquitectura, arts i animació, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a lasalleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Vol registrar la jornada laboral?
Tainet és la solució a l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Aconsegueix amb La Vanguardia una cafetera expresso De'Longhi valorada en 149 euros amb 90 de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't la cafetera estilosa de De'Longhi per fer un cafè express ideal amb una crema perfecta. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i gaudeix de l'autèntic sabor del cafè amb La Vanguardia i De'Longhi.
Tu saps qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Jo tampoc. Per això soc de Legalitas, perquè compto amb experts que m'ajuden a solucionar els temes que jo no controlo. Per només 25 euros al mes, puc contactar-hi sempre que ho necessiti.
Fes-te ja de Legalitas trucant al 900-106-08. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
Estàs trist? Decaigut? Desanimat? Pots seguir queixant-te de la vida o fer alguna cosa per canviar-la? Prozafran és el teu millor aliat per ajudar-te a tenir un funcionament psicològic adequat i equilibrat. Prozafran és 100% natural. Demana Prozafran a la teva botiga de dietètica, herbolari i per a farmàcia de confiança. Prozafran, un producte d'Enzima i Savinco.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC 1. RAC 1 presenta Viatge bé amb Esther Muñoz des del Saló B-Travel de Fira de Barcelona. Aquest dissabte a les 3 de la tarda, des del Saló Líder Especialitzat en Turisme d'Experiència.
Us portarem a l'agència de viatges més gran del moment i us ajudarem a triar les millors destinacions per a les properes vacances.
Aquest dissabte de 3 a 4, Viatge bé des del Saló B-Travel de Fira de Barcelona.
On comença el teu viatge.
RAC 1. Tots som 1.
Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
El cafè és verí, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre.
10 minuts, arribarem a les 6, anem a posar una mica de música i ho farem amb un grup que no deixa indiferent, un grup català de caràcter religiós,
ah, sí?
Que es diu Flors, com una marca de làmperes, Mariae.
Como una loncha de queso en un sándwich preso, te sientes sin sosiego entre la duda y el miedo, y gritas no.
Bé, dignes per entrar a Eufòria. Originalment eren un grup de 7 germanes que van arribar a acumular, atenció, 15 milions de visites a YouTube amb els seus temes més, podríem dir, històrics o kits. Ara, però, són al centre de la polèmica per un reportatge, a més per 4, que explica la seva cara més fosca i que part d'elles no els hi ha agradat gens. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com esteu? La conya que generaven els seus vídeos ha acabat malament perquè el reportatge que s'ha pogut veure d'aquest grup català, el programa Focus, ha explicat una realitat molt diferent. El reportatge descriu la família Bellido Durán com un grup hermètic, gairebé sectari, i a punt, atenció, que les vides de les germanes corressin perill. Això no ha agradat gens a les Flors, que han decidit emprendre accions judicials contra el programa Focus. Però què és el que explica realment de Flors Mariae aquest programa? Doncs segons explica el reportatge, el grup que escoltem cantar, per dir-ho així...
Sí, sí, que ens està patant els tímpans.
Jo no puc més,
La matriarca, que era la que va iniciar tot això, mantenia converses amb Déu. Fins a 435 converses. Hosti, que li deia què havia de dir.
Aluja, sisplau.
És que desconcentra la música.
Aquest és un altre hit, eh?
A mi m'agrada. Sí, està molt bé.
Això, Cailà, que tu fas aquesta cara de dissonància...
No, és que...
Ha tingut
que
un èxit extraordinari,
no puc escoltar... O sigui, no sé què has dit,
sí,
perquè només escolto les desafinades per sota. No puc escoltar-te.
Bueno, desafinades... O sigui, art alternatiu,
veure, Alujas, para.
No sé, m'estic posant molt nerviosa.
Jo també. Bueno, vull dir que almenys fes un parèntesi.
Hem pactat amb l'Alujas una mica de Flors Maria per avançar.
No, bé, per
i després
acabar...
ja passarem amb un altre registre musical.
Mare meva.
Doncs aquest grup, amb aquest estil musical, que té no, molts fans... Que, molts fans... No,
i ara, diré una cosa, avui en dia hi ha fans per tot,
sí, sí,
fins i tot per un...
15 milions de
seguidors. Cosa que hi ha gent que li encanta. Mira, l'Artur Mirons diu, brutal!
Sí, sí.
Jo només espero una col·laboració amb Hosmer per la felicitat completa. Bueno, va més fora de ritme que el Toni, no, el senyor Marcel. No.
Avui en dia poses un plat d'aquests de cereals amb caques de colom i la gent els troba exquisits.
Però canvia l'ocas.
Barrejat amb caques de colom i beses i escolta, oh, boníssim, està extraordinari. Aquest és una mica el concepte cap a on anem.
Bueno, el problema és que darrere de tot això que feia gràcia a molta gent, doncs s'hi amaga una història que ha explicat Cuatro i que les Flors Mariae doncs no hi han estat gens d'acord. Com dèiem, aquest reportatge explica que aquesta música ve perquè la matriarca de la família que va morir al final parlava amb Déu.
Està bé.
435 converses havia tingut.
El dia o l'any?
Amb Déu, eh?
El dia o l'any?
A l'any, a l'any. Ah. A l'any. I que han estat recollides pel programa. I Déu li deia una miqueta de tot a la matriarca.
¿Cómo deseas que te llame?
Soy Dios. Llámame Dios. Aunque personalmente me gusta que me llames tu amor.
Eres mi amor, mi único amor, mi gran amor. Solo vivo por ti. Ahora no me importa nada más que tú. Y claro, mi familia y solucionar nuestros problemas. ¿Se solucionarán?
Se han solucionado. Bonita niña, yo soy Dios y hablando los corazones, según mi voluntad.
He estado escribiendo y no recuerdo nada de lo que he escrito en concreto. Solo puede ser Dios. Yo no puedo tener tanta imaginación, ¿verdad? ¿En verdad eres tú quien me dicta?
Es mi espíritu.
Aquesta era la veu que sentia la mare Bellido Durant al seu cap, que creia que era Déu.
És una recreació de la conversa.
Sí, sí, això és del programa Focus.
La conversa gravada amb Déu, a dia d'avui, no tenim declaracions.
Estaria bé.
Enregistrades de Déu Nostre Senyor parlant amb algú. A dia d'avui, que jo conegui, no hi ha cap gravació al respecte.
No, perquè no voldreu.
La cosa comença així, però es va complicant molt. La mare de les flors li consultava a Déu qüestions, diguem-ne, espirituals, però qüestions molt més domèstiques, com per exemple si les Flors Mariae, que hem sentit abans cantar, havien d'anar a l'escola o no havien d'anar.
Bueno, lo que digo yo con el péndulo, doncs, lo hacía ella con Dios.
Ella ho consultava amb Déu.
Amado, mi amado Dios, te quiero con todo mi corazón. Tengo que preguntarte si deseas que mis hijos acudan a la escuela pública. ¿Qué deseas que hagamos?
Seguid como hasta ahora.
¿No puede ser que yo me lo invente eso?
No, porque yo demostraré al mundo que sin títulos se puede amar tanto a Dios que Dios da la gloria por su santa voluntad.
El reportatge explica que en aquesta família, que va arribar a tenir 16 fills, 16, 13 de naturals i 3 del matrimoni interior, manava aquesta devoció a Déu i la veu que tenia la mare perquè ella creia que parlava amb Déu. Qui no seguia els mandats de tot això que estava explicant la mare i que li transmetia Déu era castigat. Això ho va explicar en el programa un dels germans grans de la família.
De pequeño, mi madre siempre me decía que era el malo, una mala bestia poseído por el diablo. Se encargó desde bien temprana edad a hacer de mí un niño bueno. Para ello usaba todo lo que estuviera en su mano. Golpe, castigos, descalificaciones, todo era justificado para hacer de mí un niño santo.
De fet, fins i tot es va produir una denúncia als Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Gramenet per la presència de 9 menors de la família sense escolaritzar. D'això perquè Déu li havia dit a la mare doncs, que no calia.
Que no.
Una família tan nombrosa planteja dubtes sobre com subsistien econòmicament.
¿Pero su música es suficiente como para mantener una familia tan numerosa? Cuando eran 16 miembros viviendo bajo el mismo techo, la responsabilidad económica recaía en el padre. Xavier Bellido es jardinero y tiene su propia empresa. Además, en la década de los 90, imparte multitud de cursos para el Ayuntamiento de Girona. Xavier Bellido también publica varios libros sobre plantas y jardinería. En uno de ellos llega a colaborar María Durán haciendo los dibujos de las plantas. En 2012, María Durán crea Arloz, una boutique online de alta costura que vende vestidos para fiestas, bodas y comuniones. Sin embargo, a las hermanas componentes de Flos Marie no se les conoce ningún trabajo hasta la creación del grupo.
¡Amén! ¡Sí! ¡Amén!
Tot és molt estrany, eh? El grup vivia en principi dels beneficis que donava YouTube, perquè 15 milions en beneficis a YouTube són, en fi, moltes reproduccions. I el pare era jardiner. Com vivia la resta de la família? Doncs van anar creant diversos negocis per anar ingressant a final de mes. Però el reportatge també explica la divisió de la família. Per una banda, hi ha els integrants de les Flors Mariae, que amb el pas del temps han anat creant també altres formacions musicals, i els germans més grans, senyor Marcelí, que estan preocupats per l'aïllament de les
però
cantants.
Però aquests germans no cantaven.
Aquests no cantaven.
Ah,
aquests
només eren les nenes.
Les nenes. Però els germans grans no cantaven i estan preocupats per les cantants.
Hacéis creer que somos una familia modelo. Una gran familia unida y feliz, nada más lejos de la realidad. ¿Cuántos años llevamos ya sin hablarnos? Y no es porque nosotros no lo hayamos intentado. ¿Cuántas veces os hemos escrito y ni os habéis molestado en responder? Somos vuestros hermanos mayores, aunque pensemos diferente. Somos los que vivimos en la vida real, en la calle, cerca de la familia, de nuestros abuelos, tíos, primos, aquellos a los que habéis abandonado. Somos los otros hermanos Bellido Durán.
Germans Bellido Durán, que estan preocupats perquè les criatures van cantar. Què? Què passa?
És que hi ha uns laboratoris...
Bellido.
Sí.
Durán.
Que es diuen Durán Bellido.
Crec que no és el mateix, eh? Perquè la família Bellido Durán que estem parlant, el pare, com hem dit, era jardiner, la mare va morir...
Bueno, però és casualitat.
No sé si és una altra, no sé perquè, si és una altra branca de la família, eh?
Sí, perquè ara m'ha vingut al cap Durán Bellido. Uns laboratoris d'anàlisi.
I han marxat a viure fora de Catalunya. Han marxat a viure fora de Catalunya.
Els germans estan tan preocupats perquè aquestes noies estan molt tancades a casa i no coneixen vida que no sigui cantar i fer cançons i tot.